els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a La veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns. Aquest gran espai de l'amor, de la caritat i del servei als més necessitats. Amb la col·laboració, com sempre, de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació, comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE presentaven dimarts passat l'informe Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. Aquest estudi, del qual parlarem d'aquí a uns moments en el nostre testimoni, posa de manifest la greu situació de les persones que viuen en habitacions com a única alternativa d'habitatge. Es basa en 62 entrevistes en profunditat a 50 famílies i 4 grups de discussió. L'informe revela que viure en habitacions ha passat de ser una solució transitòria a una realitat permanent per a moltes persones en situació d'exclusió social. Les famílies entrevistades han compartit les seves experiències destacant les dificultats diàries que afronten. Guillermo Oteros, tècnic de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas, destaca que l'objectiu principal de l'estudi és visibilitzar i denunciar aquesta realitat. L'any 2023, més de 50.000 persones ateses per les 10 Càritas amb seu a Catalunya vivien en habitacions, xifra alarmant que exigeix una resposta urgent. Les problemàtiques identificades inclouen la inseguretat jurídica, la dificultat per empadronar-se i les limitacions en l'ús d'espais comuns que afecten negativament la qualitat de vida i la salut mental de les persones. Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE, ens acompanyarà en el testimoni d'aquí a uns minuts. A la presentació subratllava la necessitat d'implementar mesures que garanteixin el dret humà a un habitatge adequat. Al final de la presentació de l'informe, el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, feia una crida a les administracions perquè resolguin les diferències estructurals del mercat de l'habitatge i recuperin la seva funció social. Va concloure que es necessiten espais i projectes on les persones se sentin partícips i puguin crear vincles amb la comunitat. Aquest informe és un toc d'atenció per a la societat i les autoritats, ja que destaca la urgència d'abordar l'exclusió residencial i garantir un habitatge digne per a tothom. Canviem de tema. Callús, un municipi petit on viuen una mica més de 2.000 persones, té un pes demogràfic que, d'alguna manera, representa un exemple clar del fet que és primordial el treball en xarxa entre l'administració i les entitats, en aquest cas amb Càritas. Treballa conjuntament amb els serveis socials municipals de Callús i s'uneixen així els esforços per aconseguir arribar a la gent del poble que més ho necessita. Càritas Parroquial de Callús, que compta amb 6 persones voluntàries, du a terme, segons ens informen des d'allà, una línia d'ajuts econòmics adreçats als infants escolaritzats al municipi. L'ajuda es destina a finançar material escolar, excursions i colònies. L'entitat catòlica col·labora amb les famílies que tenen menys recursos i poden presentar dificultats per fer front a aquest tipus de despeses. Les excursions i les colònies són experiències enriquidores que potencien el creixement personal i el benestar emocional de la mainada, alhora que ajuden a no agreujar les desigualtats educatives durant la infància. Com que Callús té una única escola, la gestió d'aquests ajuts és especialment eficaç. L'entitat també compta amb un banc d'aliments. Els receptors d'aquest servei són persones que han estat derivades prèviament des de l'Ajuntament. L'equip que forma Càritas Parroquial a Callús anima totes les persones del poble a fer-se voluntaris amb l'objectiu de treballar per la cohesió i la justícia social en aquesta localitat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va visitar el 29 de gener passat l'espai Alimenta del districte de Nou Barris, ubicat a l'edifici del Parc Tecnològic de Barcelona Activa i desplegat a Dins Activa, un dels 7 restaurants gestionats per la Fundació Formació i Treball de Càritas. A la seva arribada, l'alcalde va ser rebut per Marina Arnau, codirectora de la Fundació, per Sònia Ruiz, responsable d'Acció Social, per Olga Ochoa, responsable de la línia gastronòmica, i per Irene Navarrete, tècnica d'acompanyament del projecte. La visita es va iniciar amb un breu repàs de la història de l'establiment obert el 2022, les línies estratègiques del projecte de restauració i la participació de formació i treball en el projecte Alimenta, oferint servei alimentari i acompanyament sociolaboral. Després es va fer un recorregut per les instal·lacions del restaurant on va poder conèixer l'alcalde i tot l'equip que l'acompanyava, l'equip de sala i de cuina. Al final, Jaume Collboni i Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social, van dinar a taula amb diversos participants d'Alimenta i Irene Navarrete. La trobada va ser un intercanvi per conèixer millor la realitat del programa i les històries vitals dels qui participen en aquest servei diari. A la visita també hi van ser presents Anna Soler, directora de Recursos i Programes Socials Bàsics, David Martínez, conseller tècnic del districte de Nou Barris, i l'assessora Tenzul Zamora. El projecte Alimenta és una iniciativa impulsada per l'Institut de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona que dona resposta a les necessitats alimentàries de persones en situacions de màxima precarietat derivades de serveis socials. Un dels seus valors diferencials és oferir aquest servei en espais oberts al públic, un dels quals és el restaurant Dins Activa, on els participants poden triar els seus plats del menú diari i consumir-los com un client més. Seguim repassant l'actualitat caritativa d'aquests dies. L'equip del Servei d'Intervenció Educativa de Càritas PALS ha celebrat el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb una dinàmica on infants i joves van buscar imatges i frases sobre la pau. Recordem que aquesta jornada és el 30 de gener cada any. Després van reflexionar sobre els petits gestos que la fan possible, compartint les seves idees i creant el seu propi espai ideal de pau. Un exercici per fomentar la participació, el diàleg i la consciència col·lectiva. D'altra banda, l'equip del projecte ocupacional en neteja de Càritas Diocesana de Girona ha participat en una sortida dins del mòdul Descoberta de l'entorn, hàbits i vida saludable. Durant la jornada, tots els participants van recórrer la vall de Sant Daniel i van visitar la Font del Ferro, aprofitant un dia que era esplèndid. Caminar, explorar nous espais i compartir experiències va contribuir al creixement personal i al benestar físic i emocional dels assistents a la sortida. També us informem que gràcies al programa Treball i Formació de Joves Alta Vulnerabilitat d'Ecosol, 5 joves han aconseguit una experiència laboral de 12 mesos en sectors com ara la gestió de residus, el manteniment integral d'edificis, les instal·lacions elèctriques i la restauració i el càtering. L'objectiu del programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat, és el de facilitar experiències professionals entre els joves més vulnerables. Aquests 5 joves tenen un contracte de 12 mesos cada jornada, a jornada completa, que inclou acompanyament a la inserció i a la producció. A més del lloc de feina que ocupen, el programa també contempla l'aspecte formatiu, promovent una formació específica de cada línia a la qual estan adscrits. I de Càritas Girona acabem aquest petit bloc destacant que Càritas Garrotxa ha rebut la visita de l'alumnat de l'itinerari formatiu específic del Centre Integra d'Olot. En dues xerrades han compartit què és Càritas, l'acció social de l'entitat, i els diferents programes que s'hi duen a terme. A la primera jornada van participar 15 alumnes i a la segona 9. Tot plegat va ser una experiència enriquidora, segons els participants, per apropar la tasca de Càritas a les noves generacions i continuar teixint xarxes de col·laboració. Es va fer dimarts passat la trobada arxiprestal Bages Nord. A l'acte celebrat a Navarcles van participar-hi persones voluntàries de totes les càritas que formen l'arxiprestal, les de la parròquia de Sant Fruitós de Bages i també les parroquials de Sant Padó, Artés i Navarcles. La jornada va començar amb l'acollida dels assistents i després de les presentacions corresponents es van centrar a fer algunes dinàmiques de treball grupal que tenien com a objectiu aprofundir en la tasca que fan les diferents càritas, entre elles l'acompanyament. La trobada va ser profitosa i es van poder intercanviar impressions i compartir espais de trobada entre les Càritas veïnes. Encara destaquem que Nou Grapats, una de les empreses que forma part del grup Grapats de Càritas Diocesana d'Urgell, ha obtingut les certificacions ISO 9001 de gestió de qualitat i la ISO 14001 de gestió medioambiental. Aquest assoliment no només avala la dedicació d'aquesta empresa a l'excel·lència en serveis com ara la recollida de roba o les mudances, sinó que també reforça el seu compromís amb la responsabilitat social empresarial. El grup Grapats creuen fermament en la importància d'una gestió que tingui en compte tant la qualitat com la sostenibilitat. Aquest èxit s'assuma al fet que Grapats, Set Grapats, l'altra empresa del grup, ja estava certificada amb aquestes normatives. I el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, acompanyava el 23 de gener passat, acompanyat pel director de Càritas Diocesana de Sant Feliu, va poder conèixer de prop els diversos projectes de Càritas al Baix Llobregat, per exemple, a Sant Andreu de la Barca, a Gelida, a Esparreguera i a Sant Feliu de Llobregat. Fins aquí les notícies, de seguida el testimoni. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Observatori de l'Habitatge Digne de SADE presentaven el 4 de febrer l'informe Exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. Va ser, com dèiem, dimarts passat, quan es presentava un estudi que posa de manifest la greu situació de les persones que viuen en habitacions com a única alternativa d'habitatge. El document, basat en 62 entrevistes en profunditat a 50 famílies i 4 grups de discussió, revela que viure en habitacions ha passat de ser una solució transitòria a una realitat permanent per a moltes persones en situació d'exclusió social. Les famílies entrevistades han compartit les seves experiències i han destacat les dificultats diàries que afronten. Tenim amb nosaltres uns breus moments avui com a testimoni el director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social de SADE, Ignasi Martí. Senyor Martí, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres, encantat.
Primer de tot, quins són els principals resultats o les dades que vulgui destacar i sintetitzar més d'aquest document, d'aquest informe sobre la situació de l'habitatge?
Bueno, jo diria el primer i més important és que era l'objectiu principal d'aquest estudi, és donar visibilitat a un fenomen del que potser en tenim constància, en sentim a parlar, però a vegades costa molt posar-ho sobre la taula, en part perquè, com comentava, és un fenomen que és clarament invisible. No? Quan parlem de sensellarisme, moltes vegades parlem de sensellarisme que trobem al carrer, però no trobem d'aquest altre tipus de sensellarisme, que a més, ja que és un segon element, és una forma de sensellarisme clarament feminitzat, no? Perquè sobretot el que trobem són dones que estan en aquesta situació, no exclusivament, però sobretot. I llavors jo diria que aquests són dos elements principals i després doncs, entendre una mica quines són les conseqüències de viure en aquesta situació, que són lamentablement tant des del punt de vista social, com psicològic, emocional i relacional, doncs molt, doncs moltes i molt complicades i molt dures.
Com defineix l'informe el concepte d'exclusió compartida i quines implicacions té això per a les persones afectades?
Bueno, aquesta idea d'exclusió compartida bàsicament ve d'això, no? Que són persones que viuen una situació d'exclusió residencial i que es veuen obligades, donades les condicions estructurals del mercat de l'habitatge, a fer-ho d'una manera compartida. És a dir, que segurament, bueno, amb totes les persones que hem parlat, preferiríem viure doncs, en un pis, sigui més o menys petit, però estar sol, sense aquesta obligació que senten de compartir. Llavors, aquesta és la idea, no?, de l'exclusió compartida. Sí. I després, conseqüències, com comentava abans, doncs són moltes. Hi ha, com podríem parlar, no?, algunes que tenen a veure amb aspectes relacionals, és a dir, quin tipus de relacions socials jo puc construir quan visc en un entorn en el que, per exemple, en molts casos no se'm permet convidar amics o una possible parella, o en el cas dels infants, sobretot, no? Que no se'ls permet convidar els seus amics o amigues, i això té, òbviament, té moltes conseqüències i repercussions. Una altra que vam veure, que és fonamental, és la negativa, en molts casos, a poder-se empadronar, i sabem que l'empadronament és, diguéssim, la porta d'accés a molts drets, ja sigui l'escolarització, ja sigui els serveis sanitaris, serveis socials, i llavors aquest és un altre element que veiem que és molt greu, no?
Sí, sí, sí.
En aquest sentit, i després hi ha d'altres que també elaborem i explicitem que té a veure amb l'impacte emocional d'aquestes persones. I diria una mica per tancar, o per resumir tot això, és una sensació que destil·len les entrevistes que hem pogut fer i totes les persones amb les que hem pogut parlar, de sentir-se, en certa manera, atrapades, no? Una situació de la que no s'hi volen trobar, però que, malauradament, no veuen necessàriament el camí per sortir-ne, en molts casos, no? Tot i el suport de, en aquest cas, de Càritas i potser d'altres entitats.
Sí, i les causes més comunes que identifica l'estudi, quines són les causes d'exclusió residencial?
Sí, una té a veure amb la situació irregular de moltes d'aquestes persones, i això fa que a l'hora d'entrar en el mercat formal d'habitatge, doncs moltes vegades doncs es veuen expulsades, no?, d'aquest sistema. Doncs aquest és un element. Un altre és, doncs, és la mateixa situació que veiem en altres, per altres col·lectius, que és el fet que els preus de l'habitatge estan disparats. Llavors, per moltes persones, doncs, poder-hi accedir a un habitatge a un preu de mercat, doncs avui en dia sembla, doncs, que sigui un oxímoron, no? Una cosa impossible, no? Jo crec que aquests factors, com deia, uns que tenen a veure amb la situació més o menys irregular de les persones, i després la mateixa estructura del mercat, que el que fa, com veiem en molts casos, és expulsar persones, no? I aquest és un dels col·lectius que segurament, com comentava abans, està més invisibilitzats, però que no fa més que reflexar aquestes dificultats que són paleses quan un cop s'apropa al mercat d'habitatge.
Avui ens acompanya Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. Ja per anar acabant, quines solucions proposa aquest informe per millorar l'accés a un habitatge digne per a les persones en situació d'exclusió, i quina resposta hi ha de les institucions, segons vostès?
Bé, jo diria un com comentava, no? Moltes d'aquestes persones es troben en una situació irregular, doncs llavors aquest és un factor que òbviament s'ha de tractar, i d'una manera, jo diria, bastant urgent, no? Perquè quan tenim una oferta tan escassa d'habitatge, les persones que es troben en aquesta situació són les primeres que queden excloses, no? Si veiem de seguida que surt un pis a oferta i hi ha tanta demanda, doncs clarament es veuen rellegades, no?
Sí.
Després hi ha altres coses que té a veure, bàsicament, òbviament, parlem molt de la construcció d'habitatge, i jo crec que això és una cosa que és necessària fer, però això potser estem parlant més a 3, 4, 5 anys vista, amb una mica de sort. Llavors cal combinar això amb polítiques, jo diria, molt més a curt termini, no? I aquestes polítiques, doncs, tenen a veure amb mobilitzar la vivenda que ja existeix, en molts casos en mans privades, i llavors diria, doncs, buscar mecanismes que permetin aquelles persones que són propietàries, potser no necessàriament els grans propietaris, que són els que pensem molt sovint en ells, sinó potser petits propietaris que avui en dia potser tenen por a posar els seus habitatges a lloguer, doncs a buscar mecanismes que els donin certa seguretat jurídica a l'hora de cobrar, i existeixen, o sigui, això ja ho tenim, la legislació ja ho contempla. Mm-hmm. O si no, també a través de, no sé, de desgravacions o beneficis fiscals que es puguin considerar. Jo crec que és això, demanda d'intervencions decidides a diferents nivells. Alguns a curt termini, d'altres, com comentava, més a mig llarg termini, però el problema el seguirem tenint, malauradament.
I que hi hagi col·laboració, no?, de les diferents àrees de la societat, dels diferents agents, per abordar la problemàtica, no?, és important.
Exacte, sí, sí, i això, doncs, com comentes, doncs exactament, significa parlar, òbviament, des del sector social, que és des d'on ve aquest estudi, no?, però també del sector públic i als diferents nivells, des del nivell nacional, autonòmic, nacional i després municipal, i després doncs, aquestes possibles articulacions amb el sector privat i social, que jo crec que són molt necessàries, que tothom jo crec que hi està més o menys d'acord, òbviament hi ha accents i hi ha divergències, però necessitem mobilitzar l'habitatge que existeix i això requereix d'aquestes bueno, d'aquestes aliances, d'aquestes maneres de repensar potser allò que estem fent o que no s'ha fet i que cal fer-ho de manera molt decidida.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Ignasi Martí, director de l'Observatori de l'Habitatge Digne de l'Institut d'Innovació Social de SADE, que presentava dimarts passat aquest informe Exclusió Compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona. Ànims, enhorabona per aquesta feina també d'estudi, de prospecció, de diagnòstic de la situació social. Fins una altra.
Moltes gràcies, un plaer.
I per completar la veu de Càritas d'avui, uns apunts d'agenda. Aquest dimecres 12 de febrer, de 4 a 5 de la tarda, en format online, Càritas Diocesana de Terrassa acull una nova sessió que ha organitzat del grup de reflexió a càrrec de Llorenç Segalés, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa. Des de dissabte vinent, i fins diumenge de la setmana següent, és a dir, del 15 al 23 de febrer, tindran lloc les terceres jornades de l'Església de Barcelona per a la interacció entre cultures, amb el lema Teixim comunitats acollidores construint un nou nosaltres. Són organitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral i Càritas Diocesana de Barcelona. Dissabte vinent, a les 10 del matí, davant de la seu de Càritas Barcelona, a la plaça nova número 1, al costat de l'Arcabisbat, el flash mob Teixim comunitats acollidores donarà el tret de sortida a aquestes jornades amb l'elaboració d'un telar de grans dimensions. Durant la realització de l'obra, dirigida per un artista, s'oferiran activitats diverses. I diumenge vinent, 16 de febrer, a les 7 de la tarda, al Teatre de Salt, al Gironès, tindrà lloc la 16a edició de Dansem, l'espectacle de ball solidari a benefici de Càritas Diocesana de Girona. Aquestes i altres propostes d'agenda les podeu trobar en les pàgines web o a les xarxes de les vostres Càritas Diocesanes. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.